kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho.
A veure, hi ha campanyes de publicitat que passen desapercebudes i d'altres que marquen un abans i un després en el sector. Aquest últim vindria a ser el cas de la reconeguda marca de cervesa Estrella Damm, que amb el pas dels anys ha aconseguit que molts esperin amb ànsia l'arribada del seu anunci d'estiu. Tot plegat va començar l'any 2009 en Formentera, una campanya fresca, original, genuïna, que va suposar un punt d'inflexió en la publicitat del mercat cerveser. A aquest Formentera el van seguir molts altres anuncis, com ara Sant Joan l'any 2010, Serra de Tramuntana el 2012 i D'Acord l'any 2015, entre una llarga llista. I és que és una realitat que l'anunci d'Estrella Damm ens indica l'arribada definitiva de l'estiu i amb ell les esperades hores de platja, d'amics, de desconnexió, d'amor. És per això que avui, a poc més d'una setmana de l'arribada de l'estiu del 2023 i quan ja s'ha publicat l'anunci d'estiu d'Estrella Damm d'enguany, des de la caravana ens preguntem quina és la fórmula d'èxit de les campanyes publicitàries d'aquesta reconeguda cervesa. Com ha evolucionat amb el pas dels anys? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora el crític cultural Joan Bordeus. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Què tal?
Joan, com explicaries aquest boom tan fort de les campanyes publicitàries d'Estrella Damm?
Bé, és com tota cosa de publicitat que funcionés, perquè és que van trobar un nínxol, no? Van trobar un espai, van ser els primers en definir una cosa i la van trobar molt bé. Jo crec que la paraula o el concepte brillant de tot això que s'ha acabat, no tinc clar si comença al principi, però és el que ha acabat quedant, és això de mediterràniament.
Mm-hmm.
Mediterràniament és, per definició, una cosa tan àmplia, vull dir, el Mediterrani és, no pots estar enfadat amb el Mediterrani. El gran secret de la publicitat és trigar una cosa prou abarcant perquè te la puguis quedar i no et molesti, no et fa sentir vagament feliç i, sobretot, no desperti cap petita llaga. Aquest és el cas de Mediterràniament, és el millor lloc del món, tots som mediterranis, tots som... pot voler dir qualsevol cosa i crec que aquí van saber atinar un mercat que és identificar-se amb el nosaltres, no?
Com a bon boomer, Joan, deixa'm fer una mica d'abuelo cebolleta, perquè aquest matí els hi deia als membres de l'equip d'aquest programa que jo em vaig assabentar a través de la sèrie de Mad Men de la campanya publicitària, la primera campanya publicitària de Lucky Strike, va ser aquell famós It's Toasted, quan tot el tabac és torrat. Però ells ho van publicitar i, per tant, la gent comprava aquella marca perquè considerava que només aquella estava torrada, no? Una mica una veritat de Pere Grulla, diguem-ne així. Mediterràniament és una mica jugar amb això.
Sí, sí, és
amb una obvietat.
És exactament el mateix, aquesta escena d'en Draper explica allà molt bé quin és el secret de la publicitat. I amb l'alcohol s'aplica una mica el mateix. L'alcohol és un producte no és tan verinós o tan tòxic com el tabac, però tothom està venent a emborratxar-se, festa. Nosaltres estem venent valors, història, essència, identificació. És una cosa una mica absurda perquè, evidentment, això també genera contra moviments. Llavors, això permet que altres cerveses s'identifiquin, doncs, vull dir, a veure, la Xiveca no ha de fer mai més cap campanya perquè estarà identificada com la cervesa de batalla. En el moment en què Estrella decideix ser la cervesa amb un punt extra, ha estalviat la necessitat de fer cap publicitat mai més a la cervesa contrària. I va obrint diferents espais, no? Vull dir, el que dèiem del concepte brillant, que és el concepte mediterràniament o toasted, com deia en Don Draper, perquè tots ho estan, és que sigui molt central. Però llavors això immediatament crees els productes als marges, que és la possibilitat perquè algú digui, doncs si tu ets mediterràniament, jo seré una altra cosa o seré tot el contrari. Al final és una competició burda per coses que no volen dir res, no? Això que se'n diuen, això que diu Pablo Iglesias, significants buits, són significants buits. Tu pots omplir mediterràniament del que vulguis. El Mediterrani també és el mar on moren els refugiats. Vull dir, algú podria fer una anticampanya contra Estrella molt fàcil. De fet, una cosa que es veu amb l'evolució o unes coses que jo trobo particular d'aquest anunci és que una campanya d'Estrella pot ser directament contradictòria amb l'anterior i aquí no passa res perquè ha passat un any i hem fet un reset mental.
Amb Estrella Damm ha passat una mica com amb Freixenet al Nadal, que tots esperem una mica les bombolles de Freixenet.
Sí, de fet, no sé si vas veure que just per aquesta campanya van fer una intervenció publicitària vandàlica a la Viquipèdia i van editar l'entrada de Viquipèdia.
Sí, 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 és veritat.
Perquè la definició d'estiu
fos... Just abans de selectivitat, etc.
Sí, la definició d'estiu fos quan entra això. I sí, clar, és, en aquest cas, calendaritzar-se està molt bé perquè el calendari inexorablement torna, llavors tothom haurà de passar per l'estiu i alhora que suposo que la inversió que ara s'han obligat a fer i a superar ells mateixos, i fa una sensació que Freixenet, no, va, o aquests anuncis de cava van acabar caient en la inversió i les cares cada cop eren més kitsch, era una còpia de la còpia que ja no remedia cap original. Llavors, simplement, l'única gràcia de l'anunci era parodiar els anteriors anuncis. Estrella o una cosa que té... És que, com que hi ha una cosa molt generacional, no és una cosa tan... Aquesta cosa, la cervesa ven joventut, com a mínim els valors de la joventut o el que significa ser jove va canviant constantment, perquè és el negoci de la publicitat. La publicitat és vendre joventut. Però com que això va canviant i té una certa mutació, doncs ara, no, per exemple, cada això que parlem tant, que has dit boomer, totes aquestes categories se les han inventat els publicistes per vendre a diferents generacions amb subcategories de subproductes i suposats valors. Llavors, com a mínim, això crec que li auguro una vida més llarga o un declivi més saludable que el que va tenir Freixenet.
Ara que ens parlaves d'anunci generacional, aquest tipus d'anuncis Estrella Damm van d'oferir-nos una història de vida, també ens regalen sempre, cada any, una cançó que normalment acaba sent la cançó de l'estiu, no?
Sí, bueno, això, la primera, aquesta... Summer Cat, no?, es deia, aquesta meravella.
Sí,
de... aquest tema, el Tonight, jo recordo haver-lo ballat sense ironia. Ara ja seria impossible perquè crec que només va ser durant un mes i mig d'aquell anunci era una cançó i no era la cançó d'Estrella i ara fa bastant de riure. Però sí, la de l'any passat, per exemple, de la Rigoberta Bandini va tenir era una bona cançó perquè aquesta senyora sap fer bones coses. I tenia la gran, i també això ho deia mencionar l'article que vaig fer sobre això, aquesta cosa del català i el castellà, no? Aquesta cosa van aconseguir, no sé què passa, rimava molt bé i funcionava igual les mateixes síl·labes en català i castellà, i en canvi aquest any s'ha donat la paradoxa que, bueno, la cançó de Batial és diferent, no? D'entrada és en castellà quan ella és Alba Farelo, la filla de la gran veu de la doblatge, i actor i veu de doblatge catalana, i és graciós que potser una persona amb aquest cognom i aquest català ens faci... Bueno, això ja s'ha discutit en la seva carrera, no?, que va començar en català i acabat en castellà, però no hi ha doble versió, que és, bueno, renunciem a la doble versió, que hauria estat una cosa bastant òbvia, però a més, bueno, el ser música urbana va un subnínxol generacional i inclús urbà, que per mi és contradictor, és molt poc mediterrani, no? Vull dir, li auguro molt poques probabilitats de, o no tantes com les cançons del passat, perquè la música urbana, encara que és molt interessant i això el fa molt atrevit, i el fa que no sigui més atrevit, també li redueix al públic més que la típica cançó amb la tornada de guitarreta feliç, abstracta, que pot passar a qualsevol lloc.
Ara de seguida tornem una mica a repassar la història dels anuncis d'Estrella Damm, però abans ens comentaves el d'enguany, que són així. L'anunci d'enguany ens diu que l'estiu ja no serveix perquè la classe mitjana celebri les coses petites de proximitat, perquè tothom sap que a les millors cales no s'hi arriba amb un llaüt, sinó amb un catamarà de 30 metres d'eslora. Això escrivies el passat divendres a Núvol.
Sí, ostres, ara que l'he escoltat amb els auriculars, retiro tot l'ho dit. És un tamacle, és un tamacle. Aquesta cançó és un tamacle, em veig perfectament ballant. Algun dia segur que acabaré ballant aquest estiu. Em retracto i em reposiciono la meva opinió ràpidament. Sí, aquesta cosa... ara que comparam altres anuncis, per mi aquest, el que tenia de vulnerable i que el feia graciós, és que no sé si recordes el de fa 2 anys, el de ha d'haver-hi una altra manera de viure, el de Joan Dausà i tot plegat. Van fer una campanya d'aquestes de greenwashing, això que es diu intentar associar-se a l'ecologisme, i aquest any han agafat només la producció de l'aventura de Batguial, que és una apologia dels... Hi ha molts avions transoceànics implicats.
Deies que s'han jugat a la contra i no passa res.
Exacte, no, o sigui, llavors, i això ja fa... És manifestament absurd, vull dir, ni tan sols han aguantat 2 anys amb la història de hi ha d'haver una altra manera de viure. Llavors, clar, aquesta idea de la classe mitjana, com que dèiem, no?, la joventut, que és més central que la classe mitjana? Doncs un anunci ha de ser, més o menys, que t'hi puguis identificar. I una cosa curiosa és que la protagonista, en aquest cas, és una senyora, bueno, milionària, una estrella del rock, capriciosa, que va d'un lloc a l'altre, que té les coses de bueno, no és que sigui esperacional, és que és una vida, això, i la persona amb què t'identifiques tu són la tripulació del seu iot. I t'identifiques amb els mindundis, amb els que... Llavors, és interessant. Vull dir, ells en cap moment se suposa que... Vull dir, ja s'ha difuminat a l'anterior que hi havia, doncs, una parella, que es coneixen una cala, una història molt petit, burgesa d'amor. Ara ja ni tan sols és això. L'aspiració màxima és a poder-li netejar el lavabo al catamaran de la Batguial. I llavors... de canto pots enxampar una mica d'estiu gloriós. Potser no sabria què dir-te si és una cosa personal o ja és donar partides de la rendició. Vull dir, ja no... Perquè això s'havia dit molt dels anuncis d'Estrella Damm, no? Sí. Que era una classe mitjana, però qui es pot pagar aquestes vacances, en el fons? Doncs ara ja directament no assumim que te les puguis pagar, no et frustris, però sí que podries ser el patge de la reina Guial.
Sí que, és veritat, ha estat un anunci sumament criticat, sobretot per les xarxes socials, el de Batguial, sobretot per l'ús del castellà, etcètera. Jo hi trobava una petita crítica més, si em deixes, i la compartim i la discutim si cal, que és que jo trobava que els anuncis d'Estrella Damm feien una crida absoluta a allò que se'n diu l'estiu de la teva vida, no? Tu has de passar el millor estiu i, a més, serà acompanyat d'Estrella Damm. En aquest anunci d'enguany em falla una mica i trobo més nostàlgia que l'estiu de la teva vida.
A veure, té una meitat, o sigui, té una narrativa que la primera meitat és Lost in Translation, és aquella pel·la, la mítica de la Sofia Coppola, està allà al Japó, que no li surt una cançó, troba a faltar a casa, llavors...
Tu dius l'article, eh? Batguial, no sé quina part del Lost in Translation seria, no?
Sí.
Si és Scarlett Johansson o Bill Murray.
És veritat, torna amb una perruca, no és una perruca rosa, però torna amb un pentinat, que podria ser Scarlett que ha tornat. Clar, llavors, i també al final, sí que estic d'acord que té aquest punt, inclús fos que no s'acaba d'entendre, vull dir, la figura amb la que ens tenim que identificar és una senyora que està tan desconnectada del món, que té una petita connexió, però en el fons no acaba de ser una més, segueix tot aquest bagatge d'artista tràgica, no sabem què fer-ne, no té cap funció publicitària gaire específica, sí que li podries donar les voltes i dir, bueno, que no el fent. Que és un punt que... Però sí, és un punt menys hedonista, menys entusiasta, menys obvi, que també entenc que és per... Bueno, pues, la publicitat sempre és una roda que es cansa d'ella mateixa i no crec que hi hagi res més que tocava una mica d'existencialisme... aquest any, però bé, vull dir, segurament el que ve poden tornar perfectament a l'estiu net, brillant i diurn de la teva vida.
Abans ens ho explicaves una mica, però deixa'm que t'ho pregunti més extensament, eh? Com ha influït l'èxit de les campanyes publicitàries d'Estrella Damm, no en la seva pròpia marca, sinó en les altres marques cerveseres?
A veure, no és que sigui no sóc un expert en publicitat ni molt menys, però sí que creen, al final, la publicitat es pot veure com una cursa d'armes, no? Allò que quan un es millora el seu míssil, l'altre treurà un míssil més fort i llavors, al final, el món és un lloc pitjor, que és el que passa és el que sol passar amb la publicitat. I el que ha passat amb el cas d'aquestes campanyes, jo ho puc comparar amb coses, per exemple, com el que ha passat amb Moritz, no? Que Moritz és una marca que, en el moment, ha de competir per un públic molt similar, perquè són les dues cerveses catalanes tot plegat, i llavors, com que hi ha aquest nínxol està ocupat, doncs decideix anar a un contra-nínxol, que és Moritz, ara durant un temps s'identifica, intenta ser una mica més arrelada i tradicional, és a dir, busca el restaurant a fàbrica antiga, recuperar anuncis, publicitat de la fàbrica de principis del segle XX, i també intenta anar a dir que és una cervesa una mica més com cultural, és a dir, com ho fa això? Esponsoritzant esdeveniments una mica més hipsters, una mica més alternatius, intentant ser una cervesa que es ven com a especial. També podem veure el cas de Boll Damm, que Boll Damm agafant aquell actor que no recordo el nom...
Luis Tosar.
Luis Tosar, que té aquella veu i fent-lo parlar en català, doncs també veu comparatives, veu clarament que inclús una marca dins de la pròpia marca per diferenciar-se està obligat a diferenciar-se, no? En certa manera, Estrella marca el centre i la resta han de trobar una altra cosa a dir, igual de banal, igual d'absurda, que tampoc sigui molt molesta, perquè, evidentment, no pot ser una campanya de cervesa fent apologia al terrorisme, per exemple, tindries problemes per vendre cerveses, però fent una cosa prou domèstica, però una mica sempre guanya qui marca, qui es queda al centre, no?
Clar, avui estem parlant amb Joan Bordeus, ell és crític cultural, i ens deia, no, jo no sóc especialista en publicitat, però clar, fins a quin punt Estrella Damm el que fa ja no és un anunci, després de tants anys, sinó és cultura.
Completament, vull dir, de fet, una mica els publicistes, o sigui, la cosa brillant de l'anunci és que en molt poc temps, jugant-se amb molts diners, ha de dir coses simbòliques, és a dir, culturals, molt concentrades, i llavors... Pràcticament, la publicitat són com mèdiums a través dels quals passen les modes d'una forma pràcticament a un nivell inconscient. Per això és tan ric agafar un anunci, no? Perquè un producte artístic refinat ja inclou la crítica d'ell mateix, és més ambigu, en canvi, un anunci és un tret on pots veure totes les costures del que ens està passant. Llavors, això fa la publicitat un producte culturalment fascinant. Sol passar que com més terrible i pèrfid és algo, més n'hi pots treure i més et mostra el costat fos del món, i a més sol ser com que la publicitat sempre va, en el cas del comercial, va lligada a aquesta cosa, digue-li, industrial, capitalista, de vendre, de consum, és molt difícil, vull dir, sempre n'has de desconfiar i amb raó. Llavors, la publicitat sempre mostra la cara bé de la ciutat en què vivim i no pot fer altra cosa. Publicistes, no tinc res en contra vostre, com no tinc res en contra els venedors d'armes en general, vull dir que al final la cosa és, la publicitat té aquest doble efecte que et mostra el pitjor de la societat, justament envellit i fet d'una envernissat de la forma que vol ser el millor. Llavors és una cosa completament cultural i moltes vegades, això gràcies a les xarxes, ja veiem que passen cada cop amb més productes, que més interessant que el missatge de la cosa és la conversa inclús contradictòria al missatge a la cosa que genera a les xarxes socials. I és graciós perquè, així com ho veiem amb artistes, no s'entendrien les cançons que ha fet la Shakira sobre el Piqué sense les xarxes socials, l'anunci ja compta amb la conversa que genera després. I al final, que és moltes vegades, és més interessant aquesta conversa que el propi anunci, o forma part d'un matxambrat cultural que no tenim més remei que abraçar i ballar i
criticar. Al final, criticar. Joan, estem parlant avui d'Estrella d'Am, amb un programa que no patrocina Estrella d'Am, vull dir que...
Trist, perquè podíeu demanar algunes coses. Això s'ha vist molt, no?, els influencers. Ha fet bastanta gràcia, no sé qui feia un tuit l'altre dia de... per què poc s'ha venut molt influencer d'Estrella d'Am? Vull dir, i a mi també em va sorprendre, vull dir, la facilitat amb què molta gent li envia una caixa, que conec molts influencers de Catalunya que reben la caixa, i ja em diràs tu si vols un poc ensenyar-la.
Exacte, els comercials d'Estrella d'Am,
veneu-vos.
Si volen enviar una capsa de cerveses a la caravana, amb la calor que fa ens vindrà de gust i a més la compartirem amb Joan Bordeus.
Estrella?
Star.
Do you want look here? Estrellas tonight, conmigo?
Vale.
El que estem escoltant ara va ser l'anunci d'Estrella d'Am del 2015. Hem fet un salt en el temps perquè el 2015, aquell anunci d'Estrella d'Am el protagonitzava Kim Gutiérrez, a qui escoltàvem, però també l'actriu internacional Dakota Johnson. Que bèstia.
Sí, sí.
Que bèstia. Allò va ser tu creus que allò va ser la cúspide? Abans parlàvem d'introduir figures molt mediàtiques, no?, en el món de la publicitat.
Sí, tens raó. Per una banda, l'havia oblidat completament fins que has dit el nom de Dakota Johnson, que he recordat que, bueno, també és com, si diem 50 sombres de Grey, on ha quedat també allò que... On ha quedat aquella...
Això en parlarem un altre dia, també, sí.
Però sí que va haver-hi... Segurament és l'exemple en el qual hi ha de sobreproducció. Hi ha un moment... Tu has dit abans que els prínceps tenien una cosa genuïna i, sens dubte, tenien. Hi havia uns creatius publicitaris segurament borratxos i feliços i contents sense la pressió d'haver-se de superar ells mateixos, i aquest hauria ser just el punt en què l'obligació i els diners, de tingueu els diners que vulgueu per fer el que vulgueu, impedeix fer res que surti d'algun lloc real. Sí, cal dir que s'han sapigut mantenir, però normalment una estrella internacional marca l'inici de la tragèdia. Sí, en aquest cas era perquè a sobre tenies tota aquesta part ha coincidit amb el contramoviment, amb l'odi cada cop més exacerbat que tenim cap als turistes, els catalans, i la massificació turística. Llavors, la cosa d'aquesta cosmopolita d'un estranger venint a tirar llaunes de cervesa a les nostres platges ja fa menys gràcia i no van acabar de predir-ho. Per això després es van haver de fer perdonar amb l'anunci de netejar les llaunes i la Posidònia. Però bé, ara ja... Si no, el que ha fet aquest any és convertir l'Alba Farelo en una estrella internacional pròpiament, i també hi ha això. Però sí, aguanten bastant, eh? Vull dir, aquí n'estem parlant i sempre tenen alguna cosa a dir, sempre terrorífica, però interessant i morbosa, i això jo els auguro encara... Jo seguirem veient-los cada any, segurament.
Clar, abans parlàvem de Nadal, que és quan... Jo crec que és quan més es visualitza tot plegat, no?, quan esperarem l'anunci de Freixenet, del Lobo, de... Ja podem enviar caixes, ja. Tots aquests icònics, no?, o esperem l'entrada de l'estiu amb el d'Estrella d'Am. Pot arribar a morir d'èxit una història així?
Sí, sens dubte que pot arribar a morir d'èxit, perquè, bueno, com, vull dir, hi ha cicles sempre, el que segur és que mai es pot mantenir un èxit, i el que és veritat és que és fascinant fins a quin punt desenganxem el producte de la marca publicitària, és a dir, quan la publicitat ja només és una cosa que ningú es planteja, que la cervesa en si o que el producte en si pugui competir en aspectes de propietats intrínseques i reals del producte que puguin afectar de cap de les maneres a la cosa, i estem només parlant d'una lluita purament simbòlica. Llavors, clar, les lluites simbòliques, això és com els moviments artístics, no? Que quan a tard o d'hora els figuratius, després surten els abstractes i després surten els personistes, sempre surt algú altre que en el moment que estàs... Això és una llei del mercat de valors cultural que no falla mai, que en el moment que tu estàs creant una cosa, estàs preparant el contraatac d'algú que està esmolant entre les ombres la seva crítica, i aquest cicle és innaturable, com que sota la base de tot això la publicitat es caracteritza perquè hi ha el producte, això sí que no canvia, els diners i la quota del mercat d'Estrella Damm seguiran allà aguantant productes que quan ja els anuncis no tinguin cap mena de sentit, i potser llavors algun dia serà l'últim dia que haurem sentit mediterràniament i només serà un record, una ressaca d'uns estius passats.
Acabem pràcticament dos minuts i et vull fer dues preguntes i escoltar un temacle, no sé com ho farem això, però vaja. Els anuncis d'Estrella Damm, perquè jo crec que al final reflexiones una mica sobre això a l'article que vas publicar Núvol el divendres passat, sisplau, busqueu-lo, que val molt la pena. Els anuncis d'Estrella Damm representen en quin punt s'arriba a trobar la societat actual o no tenen res a veure?
Sí, sí, jo crec que són una bona... Són bons anuncis perquè saben dir alguna cosa. O sigui, sempre han de trobar el punt exacte i moure'l una mica més, dir alguna mica contraintuitiu o fer apologia d'una cosa. En aquest cas, agafar la Batguel, sí que hi ha aquest punt, que jo també comparo bastant amb Rosalia, d'aquestes artistes turboartistes, no? És a dir, hi ha un cert punt de... si fa un temps potser s'associava... O sigui, l'apoderament femení ha passat per molts moviments, i en aquest moment just s'està intentant promoure una cosa més motoritzada, motomami. Aquesta Batguial també va amb avions a tot arreu o amb catamarans, i aquesta cosa de que el feminisme i el capitalisme no tenen res en contra és potser el més nou a dir, o l'última forma en què la indústria està aconseguint convertir la part feminista en una cosa explotable econòmicament sense contradiccions, i això mola.
I finalment, i sí que et demano a brevetat, creus que en un futur veurem o anuncis d'Estrella Damm, o ja que ets crític cultural en el món de la cultura en general, veurem intel·ligència artificial per allà?
Sí, no tinc cap mena dubte. Una de les professions que més es carregaran seran els redactors publicitaris de baix to i tants altres. Llavors, sí, per què no algun dia la intel·ligència artificial podria fer la cançó directament, i jo crec que això seria endavant. Vull dir, potser les Estrelles Damm s'acaben venent elles mateixes sense mediació humana. Seria un final bonic.
Joan Bordeus, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i acompanyar-nos en aquest repàs pels anuncis d'Estrella Damm. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan.